Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 10 minuts de les 12 del migdia. Bon Juliana Canet, dia! Bon dia. Mare de Déu.
Venim així, perquè us feu la idea.
Mare de
Déu, venim així,
avui
vol dir que serà un gran dia.
Sí, oh, sí, sí. Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, és que potser vas una mica d'acord amb el color amb el que t'has vestit avui, que és un vermell. Jo no havia vist mai un vermell així de que...
Ens està funcionant molt en aquest equip últimament el vermell, eh?
És així.
Passen grans coses quan anem de vermell.
Coses bones.
Sempre.
Com, per exemple, veure en Joan Bota, dels informatius, que baixa sempre una mica abans de començar el Que no surti d'aquí per saludar-nos. És tan guapo, a part d'intel·ligent i divertit. No ho direm més, perquè crec que el violenta...
Sí, no, ens han confirmat que el violenta molt.
Però jo és que no ho puc evitar.
Clar, per nosaltres en Bota era una veu de Catalunya Ràdio, una bona veu.
I, de
i ens ha passat allò que
veu...
els passa a molts oients, que de sobte et trobes físicament la persona que respon a aquella veu.
No és la Siri,
dius...
efectivament.
Exacte. I normalment tens una desil·lusió,
sí,
perquè nosaltres idealitzem quan sentim les veus. A mi m'ha passat sempre.
A mi també.
Jo entenc que passi la gent,
sí,
quan em veu a mi, que diu, hòstia...
No, però, i a mi saps que em fa molta pena? Que ja no passa, això, perquè, clar, ara ja moltes vegades...
Et veuen
de seguida.
Què em va passar? El dia del Palau Robert, que vam sortir, fer aquella sortida,
sí,
per la Mercè, va venir un oient i em va dir, tu ets la Marina Romero, oi? I jo, hosti, que curiós, o sigui, gent que no té ni idea de quina cara fem en aquesta casa.
Em sembla meravellosa.
Però, clar, a mi també em sembla molt màgic. Per això també em va il·lusionar donar-me que jo mateixa no havia vist mai en Joan Bota i només la coneixia per la veu, perquè dic, és tan analògic.
És aquesta màgia antiga de la ràdio que és veritat que s'està perdent.
Patem-nos les càmeres.
Patem-nos
les càmeres.
Clar. A veure, atenció, perquè d'aquí una estona explicarem una exclusiva que ara avançava fa uns minuts la Juliana i que és important per aquest país. Però abans, hem de parlar d'Anna Pasqual una altra vegada, perquè ahir ens va visitar la mare de la Dulceida en aquest programa i la Marta li va fer una pregunta...
Amb una mica de mala llet.
Molt interessant.
Sí.
I que crec que hem de recuperar la resposta.
Anna, es tornaran a casar? Què creus?
Que sí.
Molt bé.
Creus que sí.
Però a casar com? A casar de debò?
A casar de debò, sense tant show, sense vídeos de YouTube. A casar-se de veritat.
Sí.
Sí, sí. És que sempre parlen de mi mujer, i jo penso, home, però igual ja s'han casat i tot, i no ho sabem.
S'han casat segur.
És que no en tinc ni un sol dubte.
I, de fet, després d'aquest comentari que feies tu de potser ja s'han casat, ella va fer aquells silencis matadors que fa Anna Pasqual, de dir... No, és que ella, com que no sap mentir, prefereix callar.
No sap mentir. I feia... En els moments que no podia dir tota la veritat, no vull dir que mentís, triava com 3-4 segons de silenci a respondre i deixava de mirar-nos als ulls.
Saps que et diré que crec que no és que no sàpiga mentir, sinó que no vol mentir? Una qüestió més de voluntat que no de capacitat.
Totalment. I llavors busca com driblar una mica la, sí, resposta i ho aconsegueix bastant.
També, intencionadament, vol dir moltes coses amb els silencis.
Mm. És una
ella
tia
és
fantàstica.
La millor.
I et diré, vaig veure representada en ella la mare catalana, bastant, per excel·lència. Jo hi havia un punt que veia la meva mare. Veia mares. Jo veia,
sí,
tot de mares. Dic, això és la mare catalana.
Barreja de mares, sí, de per allà.
Clar, arran d'aquesta resposta se'ns han despertat uns quants interrogants, perquè posem en context, l'Aida i l'Alba van optar pel mètode de ropa per ser mares, que és una tècnica de reproducció assistida que permet compartir la maternitat entre dues dones. I la pregunta, i que algun oient també ens ho ha dit, que per accedir a aquest tractament, la llei diu que has d'estar casada o que hi ha d'haver un enllaç legal. Pau Espart, bon dia.
Bon dia. La resposta és no.
Ja comencem.
D'acord.
No cal estar casat.
No necessàriament.
Val.
Però potser això no desmunta el titular, d'acord?
És que, a dir... per mi no... O sigui, sí que, òbviament, una cosa porta a l'altra, però crec que la voluntat de casar-se la tenien des de feia temps, aquest parell.
I s'ha de tenir en compte que si tu busques informació del mètode de ropa per una parella de dones, totes les webs de les clíniques que ofereixen aquesta tècnica diuen que la parella ha d'estar casada i si les webs estan més actualitzades, almenys han de ser parella de fet.
Com tu, Pau Espart.
Sí, que aquest canvi és perquè amb la coneguda llei trans es van equiparar les parelles heterosexuals i homosexuals. Per tant, semblaria que Dulceida i l'Alba almenys s'han hagut de fer parella de fet
o casar. S'ha passat pel jutge. penjat, per tant, d'alguna manera.
Han hagut de fer algun tràmit, semblaria, però hem parlat amb la secretària de la secció de Dret de Família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Marta Rufilanches, i ens ha dit que no sempre es demana.
En principio, lo que es el método ROPA, en principio lo que estaban pidiendo las agencias era o pareja de hecho o bien que fuera matrimonio. Pero de todas maneras me consta que algún tipo de agencia no estaba pidiendo ni una cosa ni otra.
Aquest és el problema, que sembla que hi ha algunes clíniques que no ho estan exigint ni està
agència,
casat.
Agència és sinònim de clínica?
Sí, ella ho utilitzava com a sinònim agència per referir-se a les clíniques, però això, que potser no et demanen ni estar casat ni ser parella de fet. Però és cert que l'advocada ens ha explicat què fan ells a l'hora de... Quan un client els diu, vull fer el mètode ROPA, què ens recomaneu?
Pensar que estan contrayendo matrimonio por el tema de la reproducción asistida, por el tema del método ROPA, por el método, por el hecho de que la agencia le esté exigiendo que estén casadas, yo pienso que lo están haciendo porque sí que se está recomendando, los abogados en este caso estamos recomendando a las parejas que formalicen matrimonio o que formalicen su situación.
Per tant, fan aquesta recomanació.
Però és per un tema també de si se separen, que tots dos tinguin l'opció de quedar-se amb la criatura.
És que en general t'ho recomanen sempre, no?
Però no és una obligació legal, aleshores.
Però clar, imagina't, la Dulceida està ara mateix embarassada d'una nena que no porta el seu ADN, perquè porta el de l'Alba Paul. Mm-hmm. Llavors, en cas que se separessin, ella, és a dir, el sol fet d'haver-la gestat, constaria també com a mare d'aquesta criatura, si no estiguessin casades i podria quedar-se-la?
Home, suposo que
si no, el fet d'haver parit a l'hospital...
Clar, aquí el tema és que tu has de fer molts papers quan fas aquest tractament, aquesta pràctica a les clíniques i mostres el teu compromís, doncs, de tenir aquesta criatura i seguir endavant amb tot el que vingui. Però la clau és, sobretot, quan s'inscriu al registre civil, que llavors és quan es fa constar, doncs, qui són les mares, en aquest cas, de la criatura. I què passa? Que com tot, si està més formalitzat, és més fàcil i es poden estalviar entrebancs o mals entesos o fins i tot complicacions a l'hora de formalitzar-ho. I a més, el que ens ha dit l'advocada és que ara a Catalunya estan equiparats les parelles que estan casades amb les parelles que som de fet. És el mateix, teòricament, però... Que tot
si
això
no ets
està
res de tot això...
No és el mateix perquè tothom sap que és de persona molt més divertida casar-se que no pas fer-se parella
I
de fet.
I hi ha un petit detall, que és a dir, tot i ser parella de fet, continues constant com a solter, perquè, clar, no estàs casat.
Et sents més alliberat, Pau, tu, amb això?
Sí, com la Shakira i el Piqué, que els hi va anar molt bé.
Fas la renda i poses solter.
Però l'advocada el que ens deia és que tot això està pendent d'una sentència del Tribunal Constitucional que ho pot fer canviar, per això ells recomanen, tant per tant, casa't.
Davant el dubte, casa't.
No et facis parella de fet, casa't. És a dir, que si s'han assessorat, s'haurien casat. I però... almenys parella de fet. Seria però... estrany que no haguessin formalitzat res.
Però això no vol dir que ja donem per fet que automàticament s'han casat. No poden no haver-se casat.
Sí, no, però el que està claríssim és que amb la resposta de l'Anna, clar, no li vam preguntar pel mètode ROPA a ella. Si directament vam preguntar pel casament, perquè aquestes dues dones són el més romàntiques i ensucrades que hi ha en aquest planeta. Està claríssim que s'han casat i que ho veurem al seu documental, a Prime Video.
Jo també ho crec.
Claríssim.
Passen dos minuts d'un quart d'una. És gros, això que ve ara.
Molt.
Atenció amb aquesta història que s'explicava ahir a una altra ràdio i que després alguns mitjans digitals també publicaven.
Resulta que ahir, a RAC1, i després se'n feia ressò en blau, s'explicava que una parella de famosos catalans ho ha deixat! Una parella de catalans molt icònica que portaven més de 20 anys junts i una parella que almenys a Can Canet ens estimem moltíssim. Formada per un cantant icònic d'aquest país nostre, un home que personalment penso que es va inventar la música, molt de Barcelona, molt de vins
també.
I molt del Barça. David Carabén.
Sempre estigui jo qui més estima, deixeu que estigui jo més estima dels dos.
Recordem, per cert, que ara mateix David Carabén és una de les cares de 3CAT perquè és el presentador d'un documental sobre el Barça. Vull dir que ara
sí,
és company nostre.
Ja saps què es diu d'ell, no? Carabén president. Algun dia passarà. També conegut per ser cantant i líder de Mishima.
Efectivament. I tic-tac, ja passarà. I tant. Sempre molt elegant, amb aquelles ulleres, aquella bota que porta sempre, aquelles patilles, aquell concert de Nadal que cada any fa i que cada any ens emociona a tants catalans. Doncs bé!
Ai.
En David, com bé sabeu, i si no us ho explico, ha estat més de 20 anys amb una comunicadora i actriu que es diu Flora Saura. No és un nom inventat, ella és així de fantàstica. És una... És com una espècie de deessa a la Terra. És
un nom de fada.
I ella és com una... És fantàstica. Potser us sona perquè va ser col·laboradora al Club de l'Albert Om, o per haver presentat l'Àrtic a BTV, o més recentment pel seu documental No tornaré a veure mai més sobre l'alcoholisme.
Aquest documental neix de la meva pròpia experiència. Jo fa 4 anys vaig decidir deixar de veure i iniciar un procés que ha sigut meravellós.
Un documental que vam poder veure a 3CAT fa un any i mig aproximadament, que us animo a recuperar, per cert, molt interessant. Es va comentar molt en el seu moment perquè realment estava molt ben fet. Així doncs,
ai.
Flora Saura i David Carabén, que, com dic, més de 20 anys junts, dues criatures en comú, podrien haver-ho deixat.
Hòstia, quin greu, perquè...
O això és el que es va dir a RAC1 i que després recollia en blau. Des d'aquest programa, però, s'ha fet investigació. Hem anat a la font primària i hem consultat si, certament, l'amor entre Flora Saura i David Carabén ha acabat.
Què vol dir, que la font primària? Els has preguntat a ells directament.
Marta, no m'aixafis a l'exclusiva.
Val, perdó, perdó.
Ui. I podem confirmar en exclusiva el que no ha sortit d'aquí.
Hòstia, m'estan suant les mans, tio.
Us podem avançar que aquest parell estan més enamorats que mai!
Gràcies,
senyor.
Salvada, Catalunya sobreviurà. Ja,
perquè això em donava el cap de setmana,
No.
Pensant en ell, sentint música de Mishima.
A mi m'enfonsaven, perquè aquesta parella realment és molt icònica, tenen una connexió espectacular, una química, són increïbles, no? I a mi realment em sabia greu, encara que si algun dia decideixen separar-se, senyal que han d'estar millor així, Vull dir que tampoc ara no sentim la pressió d'haver estat junts fins que el dia que es morin. Però és veritat que ens els estimem molt i ens fa molta il·lusió que aquesta relació segueixi anant bé. De fet, ens ho explicaven mútuament en un àudio que van voler enviar-nos des del sofà de casa seva, on se'ls nota totalment connectats, divertidíssims i feliços com gínjols.
Com esteu? Escolteu, a veure, aquesta notícia a nosaltres també ens ha agafat per sorpresa, perquè no és certa. Vull dir, en aquest moment de la nostra vida, el David i jo estem junts. Sí. Més junts que mai.
I avorrits
com a ostres, això
perquè
també.
Abans quan almenys sortíem, i tan sovint sortíem separats, era fins i tot legítim o lícit dir que, saps? Vull dir, que algú pensés que estàvem separats, però ara que som una parella avorrida, fins i tot, no?
Sí, no, perquè el màxim que fem és anar, al bon preu, no?
I passegem el gos junts.
Passegem el gos, veiem el cuines i ens intercanviem receptes. I poca cosa més. O sigui que, el David i jo estem junts i ara portem, no sé si, quants anys portem junts? 20 i pico, jo què sé. Bueno, una bestiesa d'anys. Bueno, una abraçada per tots.
Salut.
És que l'amor també és això, anar a passejar el gos i anar a comprar el bon preu cada dia i avorrir-se.
Jo vull aquest amor.
Aspirem a aquest amor.
Aspirem a aquest tipus d'amor.
Aquest amor tranquil.
És una cosa, és que se'm fot la pell de llina.
A mi també.
M'encanten.
I sabeu el que és curiós? Que la ràdio que va anunciar la falsa ruptura...
Ja hem dit que era RAC1, Pau.
Sí, no passa res,
D'acord.
No,
com que és competència, a vegades no sé si s'ha de dir o no.
Crec que tot aquí. És a dir,
veure,
no guanyaran oients perquè diguem el nom nosaltres.
Havíem fet una secció allà que es deia Històries d'una parella, ells dos, precisament, que els hauríem pogut trucar com a ex-col·laboradors. Bé, en tot cas...
Et poses molt exigent, i perdona, però tots cometem errors, i això es va dir en un programa d'un amic meu i m'agradaria que ho respectessis, no passa res.
El que m'agrada moltíssim és que nosaltres ens haguem convertit en els portaveus oficials dels famosos. És a dir, per favor, famosos, si algú de vosaltres és oient del programa, sí. Encantadíssims de fer això,
perquè
un dia
fet,
més.
Exacte, podem confessar que van ser ells mateixos que es van posar en contacte amb nosaltres per dir, escolta, això és mentida, desmentiu-ho, si us plau.
Bueno, perquè és que...
És la nostra feina.
Començava a circular aquesta informació
sí,
i som un país que les ruptures viatgen més ràpid que moltes altres coses.
I que ells ho han
dona
fet,
morbo.
I ho han fet per nosaltres. No per nosaltres el que no sortia d'aquí, per nosaltres els catalans, perquè saben que ens haguéssim quedat molt tocats i que ens fotien el cap de setmana en l'aire.
Diu,
escolta, desmentiu abans de ja marxar de finde, perquè és que si no això serà una merda.
Deixem finiquitat.
Estan junts, enamoradíssims, família. I al bon preu.
Thank you.
Bé, 6 minuts i 1/4 del migdia. Moment de parlar de la família Pombo, perquè dimecres passat vam rebre el missatge d'un oient que deia el següent. Hola, xafarders, vivim a París i ens acabem de trobar la Maria Pombo, el seu marit i la seva tropa de realització gravant la quarta temporada de la sèrie. Aquest matí, desfilada per la Cost, i a la tarda comprant macarons al barri de Marais.
Maré, però sí.
Maré.
El barri preciós, ja preciós, que el millor.
Nom de barri de Barcelona. Quin és, aquell que fa pujada?
No, aquell és Montmartre, no, suposo.
El modern.
Sí. Els han gravat sortint i menjant el macaron al pas de zebra. L'hem confós per l'Emily in Paris. Ah. És més guapa, en realitat, que en fotos, i ens adjunta una sèrie de vídeos, però ens demana que no els emetem, per tant, no els veurem. Us esperàveu que la Maria Pombo gravés pel seu documental la seva estada a París?
Sí.
Us encaixa?
Jo tot el que fa sempre penso que ho està gravant. És a dir, el que em sorprèn sempre és que no ho estigui fent. Per tant,
a mi el que m'està sorprenent molt és que Prime estigui esprement tant la taronja Pombo. És a dir, en qüestió de 2 anys hem vist ja gairebé 4 temporades del seu documental.
Això deu voler dir que...
Que aposten molt per elles.
I que funciona molt
d'audiència. I que deuen viure amb càmeres i tècnics pràcticament 24/7, aquesta gent.
Suposo que això també els hi va bé, perquè així no han trobat el moment per separar-se. Tenen tanta feina i tant de càmera,
ja
i tanta
farem,
gent sempre
ja
a casa, que encara no han trobat el moment de divorciar-se. Perquè et comento que a mi també em consta, per informació que ens va arribar al WhatsApp del programa 677-27-10-58, que estan molt malament, com ja sabíem.
Qui, la Maria i el Pablo?
La Maria i el Pablo, o almenys que l'oient o oienta que se'ls va trobar a l'aeroport Orly de París els va veure fatal. Que no parlaven, que se'ls notava tensos, i allò que quan es dirigien la paraula era com secament, gairebé com per...
Gel.
Sí, de dir, quan era obligatori, de treu el passaport, fill de puta.
L'últim cop que ens van dir...
Hi ha matins molt complicats, també, eh?
Que una parella estaven malament i que no es parlaven pràcticament en un restaurant, va ser aquest estiu, la Goico i en Marc Bartra.
I què va passar?
A Menorca.
I al cap de 3 mesos
s'ho deixaven.
No és el mateix.
Sobretot
no és gens el mateix, perquè aquests dos són socis, ja, directament.
Tenen fills, i a part, és el que et dic, és que és impossible trobar el moment per deixar-ho.
I
no tenen temps de deixar-ho.
I sobretot tenen un documental i un relat a explicar a la gent.
Per tant, podria passar...
Perdona, en aquest sentit, el documental, el que vendria post una ruptura amb el Pablo...
Jo abans aposto per un...
No casa amb els seus valors.
Per un divorci més en privat i que públicament seguiríem fent veure que són parella. Jo aposto per això, si mai ha de passar.
Com una monarquia.
Sí, totalment.
Una mica estil així. Jo també et diré que el que no m'esperava de la seva estada a París, la Maria, és que fes veure que es tallava els cabells i després digués que era broma.
I digués, us admiro molt a les que us atreveu a tallar-vos els cabells, sou molt valentes. Amor, t'has tallat unes extensions. I a més, per l'espatlla. Saps que si em dius, home, t'has rapat el zero, home, doncs potser sí que una mica de valentia. Valentia també és una paraula que em sembla desmesurada. Que valiente, és tan de pija, això. Eres tan valiente por haberte cortado el pelo. Amor, porto mitja melena. Però de què parles?
Valentes llevar-se a les 4 cada dia per anar a treballar de caixera. En fi, que ja tenim una edat, Maria. Més concretament, gairebé 30. Els fa d'aquí 2 setmanes. Per tant, alertes. Haurem d'enviar la Juliana per allà a Madrid, no sé quin barri, a fer guàrdia. Per
desesperada,
veure...
completament.
Quina festa fan. I per cert, el 25 d'octubre estrenen la tercera temporada del seu docu-reality a Prime Video. O sigui que s'aventuren dies importants a Can Pombo. Però també venim d'uns dies en què justament, oh, quina casualitat, mira per on, també s'ha estat parlant molt d'aquesta possible presumpta crisi familiar. Tenim novetats.
Que entrin les novetats.
Mira, me n'alegro
que entrin les Pombo, t'imagines?
Sí. Ja m'agradaria. No, saps que me n'alegro que parlis d'aquest tema, perquè tenim la meva mare molt intrigada. Ella, que no està gens dins de les Pombo, l'altre dia em deia, escolta, lo de l'Àlvaro, va en sèrio, no va en sèrio, sisplau, seguiu informant.
No les coneix, però ha connectat amb el relat.
Va connectar amb el relat, perquè qui no ha estat enfadat amb un cunyat pesat addicte als gintònics?
Aquest tipus
tots
de cunyats.
Tots empatitzem.
Història universal.
Per tots aquells que us vau perdre el capítol anterior, no com la mare de la Juliana, recordem que diversos perfils a xarxes asseguraven que hi havia mala maror entre el gran cunyat dels gintònics, el gran cunyat de les Pombo, Álvaro López Huerta, marit de la Lucía Pombo, que és la germana gran, perquè no hi havia indicis que hagués anat a visitar les bessones de la Marta, que van néixer fa un mes, també perquè no va assistir al Suave Fest, que era el festival que organitzava la Maria, i també perquè havien reduït la interacció a xarxes amb la resta de la família. A part, se'ls havia vist en aquells sopatens amb els sogres, bé. Que tot feia pinta, feia una olor estranyíssima. Recordem-ho, la setmana passada ell va desmentir aquesta presumpta crisi i ho va fer de la pitjor manera possible, amb un Instastories i un filtre que li modificava la cara i la veu.
Me paso para aquí para deciros que no os preocupéis, que me sigo llevando bien con todo el mundo. Me llevo bien con mis suegros, con mi familia política, con mis padres, con mi mujer, adoro a mis sobrinas...
Bé, i acabava dient, compraros un mono o apunteu-vos a classes de golf. I aquí vam comentar que tot seguia sent estrany, perquè la millor manera de desmentir una crisi és publicant una foto tots junts i Santes Pasqua, s'ha acabat el rumor, no? Doncs què va passar dimarts passat, fa 3 dies? Que hi va haver reunió Pombo. La Lucía i l'Álvaro van visitar la Marta i en Luis. Ara no t'aclares, oi, Roger? T'has perdut amb els noms.
Ara m'heu afegit algun personatge nou.
No, crec. No, no, no.
Són els mateixos de sempre.
El cunyadíssim del gin tònic i la germana gran, que és la pilot d'avions...
Que són nòvios.
Van fer toc, 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 i van anar a casa de la germana mitjana, que és la Marta, la que acaba de parir bessonada.
Vale, sí.
Val? Mm. I van fer un pla de pizza i vi. I es van etiquetar mútuament a Instastories perquè això s'havia de veure. La comunitat Pombo això ho havia de veure. Que potser ja feia temps que havia desgentat aquesta trobada, eh? Ara potser estic sent malpensada. Però crec que aquest Stories tenia la intenció de fer callar unes quantes boques com la nostra, per
exemple.
T'ho
compro, eh?
I és clar, si es va produir aquesta trobada, vol dir que, per fi, l'Álvaro va veure les nenes, la Maria i la Candela. I així és com vam tenir la tan esperada foto. Ara bé, déu-n'hi-do... Perquè aquest noi, el noi dels gin tònics i els filtres d'Instagram, no n'aprèn.
Déu-me. Es creu massa graciós.
No n'aprèn, no n'aprèn. Vosaltres digueu-me si trobeu normal que publiqui la foto de les dues nenes, evidentment ensenyant les seves cares. Això no és el més polèmic, et diré, de la fotografia. Ell va escriure aquest text. Així dona gust tenir gremlins. Es porten sempre de conya. Estan per aixafar-les.
I són per aplastar-les. És que en castellà encara
impacta més. Mira, et diré que un cunyat meu arriba a dir una cosa semblant de la meva filla i et dic que aquest plan de pizza i vinitos no es fa. El que faig és fotre'l fora de casa. Val? I ja ens ha vist prou el pèl. Ara molts em direu, no, és que l'Álvaro és així, és un bromista, té aquest sentit de l'humor, agafa sempre la copa valor del gin tònic. Mira, atenció, perquè aquest sentit de l'humor tan peculiar li pot acabar portant problemes. Perquè què li va passar poc després de publicar aquesta foto terrible de les bessones? Que Instagram li va eliminar l'Instastories. El motiu, em preguntareu. Senyoria, el motiu va ser incitació a l'odi.
M'encanta.
Enganxada.
És que és veritat, clar,
Instagram,
si li vull aplastar
un nadó
d'un mes, Instagram diu, soc una intel·ligència artificial, jo aquesta ironia o aquesta broma que tu veus no l'estic detectant.
Puc permetre que aixafin nens a la meva plataforma.
Ja et pots imaginar com li va sentar ell, oi?
Ui.
Ho va explicar de seguida als seus seguidors.
Lo d'Instagram, que exagerados són. M'acaben d'eliminar la història con mis sobrinas, que estuve ayer, fui a verlas. Y entonces fui una foto y dije... Ay, si son tan, tan monas que es que son para aplastarlas. Bueno, pues Instagram me lo ha eliminado porque dice que es incitación al odio. Por supuesto, no las voy a aplastar en plan mal.
Ya, gracias a Dios.
Pues, he aprendido una lección nueva con Instagram. Tendré que escoger mejor las palabras de esos ataques de ternura.
No ara... acaba de caure bé, no, aquest noi?
A mi em cau com el cul. És una cosa impressionant. Mai ningú m'ha caigut tan malament sense conèixer el pobre. Segur que, vull dir...
És aquest tipus de gent que ara estarà probablement fent un gin tònic dient és que ja no es pot dir res. És que ja no hi ha llibertat d'expressió.
I fent tot de bromes furíssima de lloc. Sempre.
Seguirem informant perquè ja vam advertir-vos, estimada audiència, que hi hauria més capítols d'aquesta trama de crisi familiar presumpta a Can Pombo i segur que aquest no és l'últim capítol. I jo vull fer un últim matís sobre aquesta trama. No va ser una mica estrany que ahir vingués la mare de la Dulcey d'aquí al programa i no li preguntessin per aquesta també presumpta mala relació entre la seva filla
Marta,
i la Maria Pombo.
Com ets així de malpensada? No hi havia temps.
Ah, no hi havia... Estava al guió, aquesta pregunta, eh?
Bueno, i n'hi havia moltes altres. No hi va haver temps. Presumptament.
Estàs fent la versió oficial, que em sembla molt bé.
Sí.
A vegades, amb els convidats abans d'entrar, comentes una mica el que es parlarà i a vegades hi ha convidats que diuen amb tals... Amb segons quins temes no em sento còmode. Fes el que tu creguis, però jo no estic còmode. I nosaltres vam estar còmodes, no?
Molt
aquí
còmodes.
A l'entrevista.
I va ser
una gran entrevista.
I també anàvem apretats de temps.
Això sempre ens passa.
Molt justos. Ara també anem molt apretats, eh? Ara també anem apretats.
Sí. Anem amb el cinturó, vamos.
Va, som-hi.
Evidentemente, yo no estoy muy a favor de conectar con dolores propios y remover cosas que luego te pueden hacer daño y tal. Pero todos reconocemos el dolor en algún momento.
És la veu de l'Anna Castillo, que també va passar pel Festival de Cine de Sant Sebastià i va estar parlant una estona de, vaja, de la seva vida, Pau.
Sí, va aconseguir una entrevista a Vanity Fair per fer promoció de la seva última pel·lícula, que es diu Escape i que protagonitza Mario Casas. Té un 5,8 de Film Affinity.
Uf, quina noi, quina mandra.
Aprova almenys. És un thriller.
Però, Pau, tu...
Ah, si és un thriller, amb Mario Casas, ja et dic, el miraré segur. I més si surt l'Anna Castillo. Me'l menjaré per diumenge a la tarda.
Encara que sigui de 5,8, tu que amb els restaurants per sobre el 4 no el trepitges,
no, però ja sabem que els thrillers la gent és molt exigent i costa molt que tinguin bona nota, eh? També és un món a part.
A mi em funciona molt aquest tipus de pel·lícula.
Bueno, el que funciona és el Mario Casas, Marta.
No, em funciona molt més l'Anna Castillo, et diré, eh? M'agrada molt més ella.
Ara que parleu dels dos, Anna Castillo explica com és rodar amb Mario Casas.
Jo ja iba un poco preparada, porque a mí ya me habían dicho que Mario es... un actor que siempre cuando está en set o incluso en maquillaje y tal suele estar en personaje. Yo soy todo lo contrario, entonces yo ya iba preparada como para no molestar en su proceso creativo, que cada uno tiene el suyo.
Hòstia, és que em sap greu perquè jo l'Anna la respecto tantíssim i a més ens segueix a l'Instagram, ens mira els stories, ens posa likes.
És la millor.
I què vols dir, que t'estàs mossegant la llengua ara?
És que jo aquesta pedanteria d'actors... És que està en maquillatge i ja està en el personatge. Mario, vale que vulguis sortir de lo del 3 metres sobre el cielo, que t'ha ticatat molt i ara et vulguis fer el sèrio, però...
Però ell necessita potser concentrar-se.
No, el que necessita és un cafè i fotre's a treballar com fa tothom. Estoy dentro del personaje. Quin personatge, Mario? I jo és que amb això connecto zero, perdoneu, família.
Hi ha gent
que... No
és a dir...
Que sempre veu el mateix personatge amb Mario Casas.
Potser és perquè sempre hi és...
Però justament l'altre dia vam parlar de l'Esther Expósito, que també sempre li tocava el mateix tipus de paper, i la vam defensar.
No, perquè jo el que critico és aquesta pedanteria de... que és molt difícil. Jo és que estic dintre del personatge durant el maquillatge, és el meu procés creatiu.
A mi m'encanta que diguin això.
Quin procés creatiu, Gordi? Però de què parles? Però... M'agrada molt més una Anna Castillo, que ella ja ho diu. Jo sóc el contrari. Pues clar, una tia que escarra el seu cafè, s'està maquillant i està explicant que se'n va anar al Finde amb l'Álvaro Mén i després acció, i és una altra persona.
Tu creus que a maquillatge li diuen Mario, ¿quieres un cafè?
I no
contesta?
Sí, sí. No, clar, és això. Són dues maneres...
Pinta així, em sembla molt de pedant, ho sento.
No,
però bueno,
és una manera de treballar. Necessita
més temps. Gràcies a Déu, no és amic meu. I ja està.
De fet, l'Anna ho explica, que hi ha gent que necessita tota aquesta concentració prèvia i entrar dins del personatge, i que ella és just el contrari, saps? Que és només encendre la càmera i després s'hi posa i ja està. Bé, Mario Casas, persona intensa. El que no teníem tan controlat d'Anna Castillo és que ella, al món de la interpretació, volia cantar.
Lo que más quería era cantar. Lo que pasa es que me di cuenta de que no se me daba muy bien, o sea, no muy bien, no lo suficientemente bien como para llevarlo a cabo.
Como que entonas.
Sí, entono y me puede quedar medio mono, pero no. Lo que se me daba bien era actuar.
Ya.
Entonces era como, nunca he vuelto a pensar en cantar porque yo soy muy práctica y prefiero hacer las cosas que se me dan bien.
Va fer el musical La llamada dels Javis, que
i canta
també
molt bé l'Anna Castillo.
Jo diria que no se sent del tot còmoda i prefereix això, saps? Està en un registre que és el d'actriu no musical, o sigui, no teatre musical, que deu ser per ella més fàcil i sobretot que pensa que pot lluir més. I vaja, és pràctica, com m'explica. Tot i que va començar formant part del grup musical i de ball del Super 3. Vull dir que té una trajectòria que d'alguna manera està vinculada amb la música i després va entrar a fer un dels personatges secundaris de la família dels Supers i ha explicat per què va deixar el Super 3, que no era un problema d'edat, perquè la resta del repartiment de la família era més gran que ella.
Yo cuando me metí en los sketches eran todos actores más mayores que yo. Sí, sí, porque eran personajes, pues el padre, la madre,
vale,
no sé qué,
vale,
como una
vale,
familia.
Okay.
Entonces, yo me fui porque empecé a currar en Madrid.
Entonces tenía una vida súper divertida, entonces. ¿Eres consciente de ello?
Sí. O sea, yo creo que he tenido una vida bastante divertida. También a mí se me da bastante bien pasármelo bien.
Això és el que m'agrada d'ella, que realment jo crec que el seu gran talent és passar-s'ho bé. I a mi la gent així sempre m'encantarà. O sigui, ella és una tia generosa amb tot i amb la diversió també.
L'heu de seguir en el seu compte secundari on recomana restaurants,
menjar.
Digue-me'l.
Concept Date. I a part ho fa com per situacions, no? O sigui, no només ho fa per punts geogràfics, que últimament ho ha fet de Donosti, sinó que també ho fa per allò de dir una cita amb allò,
cita
un
primer de Madrid,
cita.
Sí.
Després, trobada amb amigues. Està molt bé.
Funciona 34.000 seguidors,
sí, sí. És que a part s'ho pren molt seriosament.
Sí.
És una estrella, la nostra Anna, i m'encanta.
Doncs, per acabar, revelat com demanava que l'anomenessin quan era petita.
De pequeña me quería llamar Nicole Kidman.
Nicole Kidman, todo junto.
Sí, y de hecho, cuando era muy pequeña, decía que me llamaba Nicole Kidman.
Y la gente seguía la corriente.
Siempre.
En plan, Nicole Kidman, vamos a cenar.
Sí.
¿Y hasta qué edad fue esto?
Pues imagínate, igual tenía 4 o 5 años.
M'encanta.
Però us diré que l'entrevista no parla en cap moment de la seva vida personal, gens. De fet, l'únic que diu és que els seus pares han anat a Sant Sebastià, que sempre l'acompanyen quan va a aquest festival perquè el seu pare hi va viure allà durant una temporada en el passat. Però no diu res de si, per exemple, l'ha acompanyat la seva parella.
És que ho diu tot a Instagram, ja.
Sí.
Ja es veu a Instagram.
No es talla ni un pèl, ja.
Sí, sí.
Doncs això.
Després, ja sabeu, Què? Que no plori.
No, però ella ha plorat alguna vegada?
Aquí quan ens va insinuar, quan va venir...
Quan ens vam començar a vincular...
Que parlar de possibles parelles... Que podia generar mala maror i fer que les coses no sortissin prou.
Ja. Però és veritat que sempre ha exposat molt públicament les seves relacions amb la seva exnòvia. Ho feia constantment.
Potser com que no era segur encara que fossin parella. Potser no havien tingut la conversa aquella.
Potser no l'havien tinguda.
Però sí que l'Àlvaro el veus tota l'estona al seu Instagram.
Jo a vegades em penso, dic, però estic seguint l'Álvaro Mel, potser. No, perquè jo l'Álvaro Mel no el segueixo.
Jo tampoc.
I hi ha dies que penso, però és que, escolta, per què estic veient tant aquest noi? És perquè l'Instagram de l'Àlvaro ja està millor que mai, diria.
Sí, sí, sí.
El que passa que... Mira, és igual.
No, no, el que jo no entenc és que llavors no em vulgui parlar obertament a les entrevistes quan sí que ho exposa a les seves...
Potser no li van fer la pregunta. Jo crec que és més això, perquè també...
No creieu que hi va haver allà també una prèvia de quins temes parlarem i aquest millor que no?
De vegades hi ha com una prudència dels mitjans, si saps que algú no acostuma a parlar d'això, dius, ai, no la vull fer sentir incòmoda, no?
I aquestes entrevistes de Vanity Fair, que ja n'hem parlat més d'una vegada, també intenten fer-les relativament professionals,
sí, sí.
No? I s'allunyen bastant amb tothom del tema personal.
5 minuts i 3 quarts d'una. Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, Pandon.
Ara farem 3 minuts de pausa, que per variar anem tard. I a la tornada...
Zenit és el punt on es troba una estrella quan arriba a la seva màxima altura.
Per fi ha arribat el dia, perquè fa molt que en parlem.
Jo he de marxar una mica abans avui, disculpeu.
De TV3.
No, que realment crec que valdrà molt la pena, perquè ahir vaig anar al plató i em va impressionar molt el plató. De veritat que sorprèn. I és gran, eh?
On és el plató? On és?
És a Terrassa, el plató.
Sí,
a TV3. No és a TV3. Hi ha diners, eh?
A veure si ens convenç, perquè de moment a les promos sembla que tinguin 0,5 euro.
No, home, no.
És la cosa més cutre que jo he vist abans.
No, torna't a mirar la promo, per favor.
Escolta, per això dic tant de bo, a veure si ens convences i que després lo definitiu. Sempre és veure el programa en si.
Unes ganes que et calin la boca aquesta nit.
Sisplau. Però d'entrada fa una mala pinta bastant.
Bueno, ara li dius a Manny quin unyet a la cara.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Per sobre 3 quarts d'una del migdia. Marc Andreu, bon dia.
Hola de nou.
A veure, avui s'estrena... Ah, aquesta és la sintonia de Zenit?
Sí. Ah, a veure,
puja
perdona.
Puja-la, així com darrere,
És Steve Aoki, el tumor Roland.
M'encanta, Veig en Covino amb els braços oberts, donant la benvinguda... Crec que,
crec que això ho farà en Miqui, no el Covino.
Però l'ha triat ell, potser, aquesta cinta.
Això li podríem preguntar si apareix per aquí. Però és aquesta nit, a les 10:05, després del Telenotícies, vespre, a TV3 s'estrena Zenit, que és aquest nou gran show musical de TV3.
Zenit és el punt on es troba una estrella quan arriba a la seva màxima altura. Identificar-lo és fàcil. Només has d'alçar la vista. Arribar-hi ja és una altra cosa. 24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. 4 equips, de 4 generacions.
Jo veig una promo molt èpica. A vosaltres potser no us agradarà, però de veritat que m'està entrant moltes ganes de veure-ho aquesta nit per saber qui és el cantant que representarà a totes les generacions, que al final és el que busca aquest concurs musical.
A mi és que tanta llum. I és veritat també que em tira molt enrere el propi concepte, perquè la qüestió generacional no m'interpel·la gaire i m'interessa poc. Però estic oberta que em xapin la boca perquè no seria la primera vegada.
Ah, doncs mira. Miqui Núñez, bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu? Miqui.
Com anem?
Molt bé, vosaltres.
Escolta'm, hauríem de xapar la boca en aquesta tia. Abans de res, què, com ho porteu? Esteu... Aquell nerviosisme, no? Aquell cuc de ganes de que comenci ja el programa.
Sí. Moltíssimes ganes de que comenci d'una vegada, que deixem de fer preparatius, que arrenqui el directe i que no hagi de tornar a repetir 50.000 vegades el mateix, que si m'equivoco, i a tomar pel sac. Sí.
Serà amb rigorós directe?
Absolutament, perquè la gent ha de votar des de casa. Llavors, necessitem que sigui en directe per poder rebre els seus vots.
Miqui, aquesta vegada presentes tu sol.
Jo sol, com un mussol, tio. Estic una miqueta...
Però això et fa cosa o cada cop et sents més segur?
A veure, em fa cosa, perquè és molta responsabilitat. O sigui, pensa que tinc al voltant a 24... Bueno, cada dia són 8, però 24 artistes que són coneguts, una tele que ha confiat en mi, ha muntat un plató de l'hòstia, hi ha molta gent currant i vamos, o sigui, qui dona la cara realment sóc jo. Llavors, sí, sí, fa una mica de caca.
No has de patir perquè ja saps que la càmera t'estima, o sigui, es quedarà perfecte.
Intentem arreglar coses,
ja. No, jo això ho he dit sempre, ho has dit. Eufòria sempre ho deia. L'aposta del Miqui m'encanta, és el que més em ve de gust del programa, veure el Miqui.
Miqui, com és el plató que la Juliana li feia patir?
El plató és supermoderno, El plató és una passada. O sigui, el plató és com... jo estic al mig en un cercle, com un cercle que és una pantalla, en realitat, i llavors hi ha no sé quantes càmeres, no, mil, òbviament no, perquè no hi caben, però hi ha moltíssimes desenes de càmeres que apunten a tothom, i mola molt perquè, clar, la gent està de peu, o sigui, no estan de peus com a tal, sinó, saps aquests seients del bus que estàs com així mig recolzat, mig d'en peus, saps? Aquests que m'explico?
Sí.
Llavors són, com, són 25, 25, 25 i 25, són 100 persones de públic en total, i a dalt de cada grada hi ha el capità de cada generació. I és molt xulo, o sigui, jo crec que mola molt veure com les generacions es piquen entre elles, com compartim moltes coses que semblava que no, com hi ha cançons que de sobte han donat la volta, saps, gràcies a TikTok o coses així, de sobte cançons que eren dels boomers superconegudes i els Zeta descobreixen que... Ostres, que això era de la vostra època, de fa 250 anys, vale. I és guai, és molt guai.
I el Miqui, els concursants porten preparada una cançó que és com de casa que ells han volgut cantar, però també hi ha la possibilitat que cantin com karaoke. Aquesta part del karaoke és la que més menys s'ha explicat i m'agradaria que expliquessis res. Què faran?
És la més divertida de totes. O sigui, tu et pots imaginar el cantant de Sang Traït cantant Belén Aguilera o Julieta? O sigui, pot ser, o sigui, és el millor plot twist que li pot passar a ningú. O sigui, la cosa és quan acaben de cantar cadascun dels artistes, cada generació vota del 0,25 i la mitjana de la votació de tot tots és la puntuació que se'ls dona. Llavors, doncs, potser la Z ha donat 20 punts, la Y 21, la X 19 i els boomers 20. Llavors, anem a cap a la X, que són els que menys han votat, no? A aquella actuació, els diem, a veure, què ha passat? Què podem fer per millorar la nota d'aquesta persona que ha cantat? I llavors ells diuen, és que li oferirem 4 karaokes. Llavors li ofereixen 4 cançons de la generació X a potser una persona que no en té ni idea de cap cançó de la generació X. I ha d'escollir una d'aquelles 4 i un cop hagi cantat, només la generació X, que és la que ha proposat el karaoke, torna a votar per veure si puja aquella puntuació de 19 a 20 i algo o el que sigui.
Doncs tot això ho veurem aquesta nit en rigorós directe a TV3 a partir de les 10:05 després del TN.
Aniràs guapo, Miqui.
Com vas?
Com vas vestit?
Vaig vestit amb... No porto traje.
Ah? Mm?
No porto trajo, porto coses més modernes que hi ha hagut... O sigui, amb la Mariona de vestuari ja hem tingut les nostres, perquè, clar, jo sóc una miqueta, ja ho sabeu, que jo sóc un hetero basic absolutament, o sigui, de manual, i hi ha vegades que em costa obrir la ment amb segons què, però ho han aconseguit, jo crec. Tampoc molt lluny de mi, però guai, ja veureu.
Doncs mira, amb el que expliques, ganes de veure com aniràs vestit aquesta nit, també. Ja ho comentarem. Miqui, que
perfecte.
Tinguis molta sort i enhorabona a tu i a tot l'equip. Que vagi molt bé, bona estrena.
Gràcies, moltes gràcies. I a vosaltres també, pel programa.
8 minuts i la una.
Bueno, Juliana, a veure quina cara fa, està convençut amb Miqui.
Oh, jo fa estona que et veig callada.
He desconnectat una mica, disculpeu.
Doncs el plató, realment, com ha dit, i com veiem a les imatges del videopodcast, impressiona.
Però és que hi ha molta llum, tanta llum, cal.
Espera't a veure, sisplau.
I a més, música en directe, amb una banda en directe que saps qui hi ha, no?
Només faltaria.
En Jordi Cubino, que
ens tenen ganes de veure.
Home, és que només hi ha amics en aquest programa.
Ell, el piano, amb les seves lentilles,
ahir el vam veure amb una guitarra, també, i com fent assajos per tocar la guitarra, vull dir que sabrà veure què fa aquesta nit, perquè realment acompanyarà tots els 8 artistes que cada nit participen. I és veritat que ahir vam fer la visita al plató i entre tots els responsables de 3CAT, perquè hi havia la premsa, doncs hi havia els responsables també de 3CAT i TV3, hi havia el Cristian Trepat.
Cristian!
Que és el responsable, és el director de l'àrea de continguts i programació de TV3. Llavors el vaig atracar una miqueta per preguntar-li algunes coses de Zenit, perquè, clar, l'artista que acabi representant a totes aquestes generacions, què guanya? Quin és el premi?
Hi ha premi, què passa aquí?
Això ja ho anirem descobrint.
Com us agraden els girs, en els programes musicals així de gran format?
No cal dir-ho tot. El premi és tenir-los, tenir aquestes estrelles. També és veritat que hem de veure quin premi li dones a una estrella que ja està consagrada musicalment, no? Per tant, ja anirem descobrint detalls del programa setmana rere setmana.
Té raó, perquè si guanya algú que...
No ho saben encara, segur. Amb Eufòria passava, eh? Que anaven decidint les coses sobre la marxa.
Doncs saps que m'agrada això?
A mi
perquè
també.
Així van estudiant la reacció de l'audiència,
de la gent. Sí, per mi no és pas dolent.
I és un programa viu.
Li vaig preguntar, hi haurà concert? Com a Eufòria, que es feia un concert presencial, i em va dir, molt d'hora encara per veure aquest tipus de coses, també. I ja que el tenien allà, vaig voler comprovar si era un rumor cert o no, que l'estrena de Zenit provocava que no hi hauria més temporades d'Eufòria, que ho hem comentat diverses vegades, però oficialment així crec que encara no s'ha dit. Què en diu ell?
I que existeixi Zenit vol dir que no torna Eufòria? O...
No, en absolut, al contrari. Justament perquè existeix Eufòria i continuarà Eufòria, ha arribat Zenit. Vam pensar per què ens hem de conformar només amb un trimestre d'Eufòria, per què no podem tenir més entreteniments familiars de gran format durant més èpoques de l'any. El que és veritat és que no podem trinxar Eufòria fent-la cada 2x3 i el que li hem de donar és alternança i intensificar i fer més extensiu aquest tipus de continguts al llarg de tot l'any. Per tant, quan no hi hagi Eufòria, perquè Eufòria només dura 3 mesos, podem trobar un altre fenomen com Zenit. És l'objectiu. No ve a substituir Eufòria, al contrari, ve a complementar.
Bé, doncs tindrem Zenit a la tardor i suposo que primavera Eufòria i anirem
i
rodant.
Zenit, jo crec que de cares d'Eufòria.
Jo crec que Eufòria haurem d'esperar més que la primavera.
Sí.
Jo crec que és...
Veurem aquesta nit perquè són 9 programes només de Zenit, vull dir que també s'acabarà abans de Nadal, ja veurem com funciona. I ja que el tenia allà, li vaig voler fer al Christian la pregunta.
Gràcies a Déu.
Perquè des d'aquest programa ja sabem que comencem una campanya perquè la Juliana Canet presenti les campanades aquest 31 de desembre de 2024.
És el meu somni,
però
gràcies a tots per
no
voler lluitar.
Amb la Laura Escanes.
O amb vosaltres. La veritat és que m'és una mica igual. Jo, la Laura Escanes, era una porta d'entrada.
I havia de preguntar-li al Christian, un dels responsables de TV3.
Sí que et fa molta il·lusió, tu.
Be nice.
A tu et fa molta il·lusió.
Què creieu que opinarà ell?
No, m'estic reservant el dia. Estic en aquest punt de il·lusió.
El Christian va dir que li feia patir una mica. A veure si ha canviat d'opinió, no?
El Christian potser preferiria que digués que Zenit també molt de gust i llavors potser em donarien les campanades.
No, el Christian no és rancorós. Em consta que no ho és gens.
Aquesta és la seva resposta. Quin tant percent de possibilitats hi ha que la Juliana Canet presenti les campanades aquest any?
És un percentatge... líquid.
Quina paraula.
Líquid en funció de... No? I llavors això es va movent, aquest percentatge va variant, no? Està viu, no? Llavors anirem... S'ha d'anar calibrant dia a dia. Hi ha temps de que la Juliana Canet presenti les campanades.
Mai m'han dit que no d'una manera tan descarada.
No, però
mai cap nòvio m'ha deixat així, mai ningú m'ha trencat el cor així, d'aquesta manera. Què és això? Estic molt dolent.
No, és un no.
És un no dels pitjors,
no
perquè sobre
no
un no.
No t'estimo, però d'una manera líquida.
Ja ens tornarem a retrobar en algun moment. La vida, saps quan et deixen i diuen la vida és molt llarga, potser ens tornem a retrobar. Saps que no vols que ens retrobem?
Però si no sap ni què regalaràs, Zenit, què vols que sàpiga les campanades?
Cristian, això m'ha sabut greu.
És una feina de dia a dia, llavors.
Clarament saben qui presentarà les campanades.
I clarament... no sóc jo.
Que sí,
no, està líquid, està líquid.
I clarament sí que és la Laura Escanes.
Pues perdona, després em voldreu i ja no podreu.
Ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Demà és cap de setmana. Gràcies a Déu, tornarem dilluns. Cuideu-vos.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.